Magnificat. Un espai clàssic on descobrir 5 segles de música. Benvinguts a Magnificat. Sigueu benvinguts un dia més a Magnificat, on totes les setmanes us proposem obres clàssiques dels últims 5 segles. Avui, i com cada mes, des de Magnificat us proposem obres de caràcter sacre. Volem que ens acompanyeu, doncs, amb un recull d'obres molt interessants dins la història de la música sacra. Parlarem de les cantates, de la seva història, i en concret de les cantates sacres composades per Johann Sebastian Bach, que ens acompanyaran al llarg d'aquest programa. Com cada setmana farem una passada per la partitura, on avui la Magda ens porta una proposta molt interessant, l'efecte Mozart. Us recordem que convidem els nostres oients a participar de la difusió de la música clàssica. Si voleu que dediquem un programa a un tema musical concret, estem oberts a totes les vostres propostes, que ens podeu fer arribar a través del correu electrònic a radio@magnificat.tv. Rebeu, doncs, una cordial salutació de Magda Gascón i de qui us parla, Xavier Martín. I ara us convidem a entrar de la mà del mestre Bach al meravellós món de la cantata. Literalment, cantata vol dir peça cantada, en contraposició a la sonata, que vol dir peça sonada. Aquest mot, cantata, el trobem per primera vegada al començament del segle XVII i es refereix a una peça vocal extensa, escrita per una o més veus amb acompanyament d'un baix continu i de vegades amb instruments obligats, on les àries i els conjunts s'alternen amb els recitatius. Al llarg del període barroc, l'orquestra va enriquir-se amb nous instruments, i aquests instruments es faran servir també a les noves composicions sacres, entre elles les cantates. La història de la cantata és paral·lela a l'òpera i a l'oratori, perquè tots tres gèneres varen néixer a principis del segle XVII. Aquest tipus d'obres estaven destinats a l'església i més tard al concert, però, degut a la seva essència religiosa, parlem de la cantata sacra, mai s'interpreta una cantata sacra al teatre, com es fa amb les òperes. D'altra banda, i a diferència de l'oratori, a la cantata sacra no es fa cap representació dramàtica. No hi trobem protagonistes, o bé aquests són anònims. Comencem amb la cantata número de catàleg 131, Des del més profund clamo a tu, Senyor. Entre els estudiosos hi ha el dubte de si és aquesta, la 131, o la número 4, la primera cantata composada per Bach. En qualsevol cas, la creació de totes dues cantates l'any 1707 és molt pròxima en el temps i ens mostra una extraordinària qualitat juvenil del compositor alemany. Aquesta cantata, la 131, és representativa de les primeres cantates on el compositor segueix models anteriors al segle XVII, com la utilització d'un text bíblic, que en aquest cas és el Salm 130, encara que el jove Bach inclou aspectes innovadors com la barreja de melodies de corals amb solos que preveuen una evolució inevitable. Així sentim l'últim moviment de la cantata 131, un coral format per dos grans seccions. Comença, veureu que comença amb un preludi potent que aviat es torna una fuga majestuosa.
Thank you.
Escoltàvem la primera proposta que us fem avui, en aquest magnífic dedicat a les cantates sacres de Johann Sebastian Bach. Es tractava de la cantata 131 en concret del seu últim moviment, una de les primeres que el compositor alemany va escriure, va crear. És difícil definir el caràcter i els límits de la cantata. Des de mitjans del segle XVII ja trobem un extensíssim repertori de música vocal no destinada al teatre, que podríem dividir en dos grans grups. Per una banda, la música religiosa, on hi entren els oratoris a Itàlia, el motet a França, l'antem a Anglaterra i la cantate a Alemanya. Tots ells gèneres veïns, sovint confosos i on és difícil marcar una frontera clara. I, en segon lloc, la música profana, un sac on hi podem posar la cantata italiana, aquesta de caràcter més líric, la cantate francesa i fins i tot el villancico hispànic del segle XVIII. Però fins ben acabat el segle XVII, Itàlia i Alemanya són països de la cantata per excel·lència, o almenys de la seva denominació. Recordem que una cantata, que és generalment profana en els italians i de tipus sacre en els alemanys. Entre els principals mestres, aleshores, hi trobem Rossi, Sesti, Carissimi, Cavalli, Stradella i Alessandro Scarlatti, autor, aquest últim, de més de 500 cantates. I en el cas dels alemanys, trobem Kittel, Thunder, Buxtehude i Pachelbel, als quals es pot afegir Schütz pels seus Geistliche Konzerten. Continuem amb una de les 12 cantates de Bach que es conserven per a veu solista. Ens referim a la número 54, que va ser composada entre el 1714 i el 15, l'any següent del nomenament de Bach com a mestre a Weimar. La cantata va ser instrumentada per a contralto solo i conjunt de cordes a 5 parts, amb una clara influència de la pràctica orquestral francesa. Conté només dues àries separades per un recitatiu i us proposem escoltar la primera ària de la cantata número 54 de Johann Sebastian Bach. Thank you. Sentíem una de les cantates de Bach que es diu són de les preferides pels contratenors, la número de catàleg 54. Continuem el nostre passeig per aquest gènere de la cantata sacra, gènere que Bach va heretar dels seus predecessors i que va fer arribar al cim de la música. Als segles XIX i XX ja s'anomenen cantates un xic a l'atzar, composicions de tots els gèneres, obres de proporcions sovint gegantines per a solistes, cors i gran orquestra, composades arran de diferents circumstàncies com la Revolució Francesa, cerimònies de l'imperi, aniversaris o victòries militars. També s'anomenaven cantates a obres de caràcter teatral, ja sigui d'inspiració religiosa o profana. Composicions d'una certa importància per a cor, a capella, o també obres vocals amb acompanyament de piano o d'un petit grup d'instruments. Entre els innombrables compositors de cantates dels darrers 150 anys en citem alguns, com ara Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, Debussy, Schoenberg, Bartók o Poulenc. Però nosaltres continuem amb el senyor Bach. La primera versió de la cantata que sentirem a continuació, la número 147, fou escrita per a la capella ducal de Weimar. Composada el 1716, va ser creada sobre un text de Franck, del llibretista preferit de Bach a Weimar. El 1723 va ser revisada i ampliada poc després que Bach ocupés el lloc de cantor a Leipzig, sent recomposada per la festa de la Visitació el 2 de juliol d'aquell mateix any. En aquesta última versió Bach hi afegí tres recitatius escrits possiblement per ell mateix i afegí també el coral del segle XVII universalment conegut al món com Jesus Joy of Man's Desiring. La cantata comença amb una exuberant sinfonia orquestral que ens porta directament a un coral en contrapunt dinàmic que exhorta els oïdors a donar testimoni de Crist. Sentim tot seguit aquest coral de la cantata 147 de Johann Sebastian Bach.
Thank you.
Tot seguit continuem el nostre viatge per la història de la cantata de la mà del que va ser el més gran creador d'obres d'aquest gènere, Johann Sebastian Bach. Abans, però, fem un parèntesi. Aturem-nos a la partitura d'aquesta setmana.
Proposem llibres, revistes, webs, instruments, gèneres, ritmes, veus i sons. Partitura. Parlem de música.
La partitura d'avui, aquesta secció que és com un calaix de sastre, la dedicarem avui a l'efecte Mozart. Aquesta expressió prové d'una teoria recent sobre els efectes positius per al cervell que produeix escoltar les melodies d'aquest compositor, Mozart. L'any 1993, dos investigadors, una psicòloga i un neurobiòleg de la Universitat de Wisconsin, van descriure que l'exposició durant 10 minuts a la sonata per a dos pianos en re major, Kegel 448 de Mozart, tenia efectes positius entre els estudiants que ho escoltaven. L'estudi demostrava que els que feien aquesta audició musical abans de fer un test d'intel·ligència aconseguien una puntuació més elevada. Arran d'aquest estudi, aviat publicat a la revista Nature, l'expressió efecte Mozart s'usa també per designar els efectes de la música sobre el comportament humà. Els resultats de la recerca van despertar un enorme interès arran dels Estats Units, sobretot, i van aparèixer moltíssimes iniciatives. A l'estat de Georgia, a Dakota del Sur, a Texas i a Tennessee, a les noves mares se'ls lliura un CD de música clàssica. L'Acadèmia Nacional Americana de les Arts i de les Ciències fa un regal semblant i una llei de Florida obliga que tots els nens amb edats inferiors a 5 anys escoltin a les seves escoles almenys 30 minuts diaris de música clàssica. El metge francès Alfred Tomatis, estudiós dels efectes fisiològics del so, va ser qui primer va utilitzar el terme efecte Mozart. L'any 1997, Don Campbell, un controvertit escriptor, psicòleg, terapeuta, educador musical, va patentar l'expressió. Amb el títol Efecte Mozart, va escriure un llibre que va assolir rècords de vendes. Es va traduir a 14 llengües i incluïa 8 CD annexes, 5 per a nens, 2 per a nadons i un pel fetus abans de néixer. A moltes botigues de música es van obrir seccions especials dedicades a aquest tipus d'edicions. Allò que Campbell va iniciar abasta ja avui un veritable imperi financer. Molt rentable, per cert. Internet és ple d'articles de revistes de prestigi on s'expliquen casos de tot tipus relacionats amb aquest efecte. Artistes que han perdut la creativitat i la recuperen a base de sessions d'audició de la música de Mozart, o el cas de Gérard Depardieu, l'actor que afirma que gràcies a Mozart va curar la seva tartamudesa quan era nen. Amb tot, hi ha autoritats d'alguns països europeus que han reconegut oficialment aquest tipus de teràpia. A Polònia, per exemple, als centres educatius per nens amb dificultats s'utilitza oficialment el mètode Tomatis. En paral·lel, arreu del món s'ha desenvolupat ràpidament la coneguda teràpia musical per al tractament de diverses malalties. Des de fa més de 10 anys s'organitzen cada any un congrés mundial de musicoteràpia. Com a conclusió, potser hem de dir que encara és massa aviat per donar per vàlides al 100% totes aquestes teories i encara més els productes que n'han sorgit. Molts investigadors estan d'acord que la ciència ha d'aprofundir-hi més, sobretot en la relació entre la música i l'activitat cerebral. Mentrestant, per si de cas, nosaltres no deixarem d'escoltar ni Mozart ni molts d'altres compositors que, com per exemple, us proposem aquí a Magnificat.